àmbits que estan relacionats amb la salut i el benestar. I avui tenim nosaltres, de tant en tant, més o menys una vegada al mes, a Gaspar Vera Coach, que continua el seu camí cap al benestar en general.
I tant, molt bon dia a tots.
Bon dia, tot el dia.
Bon dia,
sí, sempre. Bé, no hem parlat molt encara, perquè normalment les nostres converses solen conduir, tots els camins duen a Roma, diuen.
Sí, això se diu.
I les nostres converses també, no? Un benestar de psíquic, més que res, i d'emocions, i de com podem fer-ho, no? Aquest camí. Si comences amb aquest camí, ja no tornes enrere.
Gràcies a Déu.
Pot ser que t'estanquis un poc, de vegades, però enrere no.
No conec a ningú que hagi començat a caminar en sèrio i en compromís aquest camí que s'hagi tornat enrere. Gràcies a Déu, no acaba mai. Només se torna enrere quan tu no tens el compromís o quan t'esperes resultats de forma imminent. És un camí que s'ha de caminar, es ple està en el camí, això ho hem comentat 50.000 vegades, i quan t'entres allà, com que no esperes res més que de seguir disfrutant, pues te mantens en aquest camí. I això és una forma intel·ligent de viure.
Més que tornar enrere, són com entrebancs o com obstacles que te trobes en aquell moment i que reacciones d'una manera, però que llavors aquell aprenentatge que ja has fet t'ajuda a solventar-ho, no?
Sí, mira,
a tirar endavant.
Farà, jo me passa algo molt curiós, ara que estic col·laborant amb altres, estem a COPE també, en so llibre, sortint a mitjans de comunicació, la gent se pensa que qui xerra d'això té una vida esplèndida, feliç i sense cap entrebanc, i res més en fora de la realitat. Les vides són les qui són, i és vera que cadascú crea la seva realitat, però lo diferent, tal vegada, és la manera d'enfrontar els entrebancs. I arriba un punt que ni tan sols els hi dius entrebancs, els hi dius aprenentatges, és a dir, què m'ha posat la vida davant, o què he creat jo, i què he d'aprendre per cada dia ser millor persona.
M'has dit, no sé quan era, no sé en quin programa, una frase entre moltes, d'allò que te queda, i que dius, no m'ho fan a mi, ho fan per jo.
Sí. No me passa tot això, passa per jo.
Per jo, sí, i per veure com reaccionaré,
total.
Com puc solventar això.
Total.
Però és un problema meu, no dels
total.
Altres.
Però farà, alerta amb aquestes frases, i jo li vull sempre dir als oients que una frase feta és molt guapa, i és una presa de consciència. És a dir, per exemple, tu te va quedar aquesta frase igual que me va quedar jo quan me la van dir meu mestre, i vaig dir, ostres, és vera, no me passa jo la situació, passa per jo perquè n'aprengui. Bé, prenen consciència, però després sempre el que han dit, després de la consciència ha de ser coherència, és a dir, viure acorde a la consciència que tu has pres, perquè si només aprens la frase és aprendre un coneixement, però els coneixements sense aplicació ja sabem que res. I després hi ha una altra C, que és la consistència en l'aplicació de la coherència. M'explic? És a dir, vale, tot passa per jo, no a jo. Bé, jo som conscient, ara som coherent perquè jo començo a actuar així, però aquesta actuació l'he de mantenir en el temps fins que aquesta frase l'integri i sigui una forma de viure. I aposta xerraven que a vegades s'expresses per això d'anar creixent a nivell personal, a nivell intern, no són bones companyes, perquè això no n'entén de cap pressa. A tothom li arriben les coses quan li han d'arribar i de la manera que li han d'arribar. Aposta, no tot passa per a nosaltres, sinó per nosaltres.
I això, suposant que tampoc no vol dir que mos facem entre cometes sants.
No
facem cap de lo que diuen cap entre cometes també pecat, que no té res que veure.
Que va, o sigui,
no
nosaltres som persones normals i corrents, en són nostres pros, en són nostres contres, en són nostres fortaleses, en són nostres debilitats, i cometem errors, però insistes que la manera d'afrontar els errors o afrontar els entrebancs és distint. Per exemple, jo ara, si antes cometia un error, jo me fustigava molt, sí? Perquè jo volia ser sempre molt bo i volia ser el primer. I això me n'he donat compte que és fruit d'un ego supino.
Gaspar Vera també ve del món esportiu, i he notat molt això del món esportiu,
clar, no? No, i a més les vivències passades a casa, es dissimular que no passava res sempre i anant al carrer amb una riaia per dissimular tot el que jo tenia que nostre,
molt mallorquíssim.
Va ser una cosa que me va marcar. I clar, jo m'he acostumat a viure, el meu patró subconscient és que no passa res i has de demostrar el que realment vals per tapar el que realment jo no tenia de dins. Però després me'n dono compte que ni siquiera jo feia res dolent ni me fan res dolent. Simplement a cada moment, en la situació en què ens trobam i en els coneixements que tenim i en l'experiència que hem viscut, actuam d'una determinada manera. Però ja ho hem dit 90.000 vegades. En el 90% dels casos ningú actua amb mala fe conscientment.
No. I qui ho fa és el seu problema.
És el seu problema. Té un problema molt gran.
Hi ha un vídeo que ara fa estona que no el veig, que circula per Facebook, que és d'un taxista que d'un client darrere assegut, i hi ha un embòs de cotxes, no sé què ha passat, i és de davant, surt del cotxe i comença a cridar, a insultar, i el taxista està normal, tranquil, i el client li diu, però no veus el que te diu, com t'està insultant, i li diu, ah, això es fens el seu, no el meu.
Sí, sí, total.
I aquesta, en aquesta frase que tu habitualment dius, com aquest vídeo, mos pot servir per quan una persona, per els temes que ells tinguin, per lo que sigui, que insulten, que diuen, si no van tu, no van tu. No van tu. És el seu problema.
Al final, nosaltres tenim la capacitat de decidir com volen que mos afectin les coses que mos envolten. Ho hem xerrat aquí en el programa moltíssimes vegades. Però, insistes que...
Que hi ha d'haver un aprenentatge.
Sempre és.
S'ha de ser conscient de les nostres pròpies dificultats i debilitats per poder solventar tot això.
Total. I després hi ha una cosa que jo sí que m'he fixat en aquest món del desenvolupament personal, després de tenir cents d'alumnes, jo crec que mils d'alumnes ja duim en els nostres tallers, te'n dones compte de que molta gent, moltíssima, la gran majoria de gent, pren consciència quan surt del seu entorn, se tranquil·litza, no va tan revolucionat, és coherent, però després una vegada que tornen en el seu entorn i a la seva rutina i a la seva velocitat diària, però és com si l'ambient se'ls tornés a menjar, sí? I jo sempre dic, és important que mos donem el temps necessari per modificar aquells hàbits que ens fan anar tan de pressa, ja no a nivell físic d'aquí per allà, sinó a nivell mental. Necessitem les nostres pauses, necessitem el nostre moment diari per connectar amb el nostre interior, que malament molta gent que ens escolta i se pensa que no existeix, existeix i és l'únic que existeix. L'altre, el que veiem de fora, és una prolongació del que nosaltres tenim per de dins, ni més ni pus.
El manco com ens afecta.
Total. I llavors hem de tenir aquesta paciència suficient com per canviar aquests hàbits i, independentment del que passi en el nostre voltant, l'estressant que pugui ser la nostra feina, que jo també tinc moments d'estrès o que vaig de cul per acabar unes feines, o m'he d'enfrontar un públic que són 1.000 persones davant jo, tothom té aquest estrès, però la manera d'afrontar-ho, si te dones el temps suficient com per canviar d'hàbits, aquí te canvia la vida.
Clar que sí. I d'això se tracta, no?, d'ajudar persones que tal vegada ho necessitin, que ens estigueu escoltant. Pensam que, encara que sembla que repetim, els oients poden ser mateixos, però en diverses situacions és un aprenentatge sempre vigent, com comentaves fa uns moments.
I, a més, és molt senzill. No és gens complicat. Això és el que ha de tenir en compte tothom. O sigui, arribar a un punt de poder viure en plenitud, en felicitat, en abundància, que això són paraules que s'han mitificat molt, sí? I la gent, quan tu xerres d'això, moltes vegades te diuen això és impossible, això no ho aconseguirem, que la gent no se pensi que és gent il·luminada, que jo que sé, que se n'ha anat al Tibet i meditant ha aconseguit aquesta il·luminació. Jo som del Cudi i no he anat al Tibet per res. Però va donar la casualitat o la causalitat pues que jo vaig tocar fons com a persona i ja me vaig aferrar a algo que me va anar bé. I si jo me va anar bé, pues li pot anar bé a totes les persones. I ja vaig descobrir un nou món, que és aquest món interior que jo li prestava zero atenció, perquè l'únic objectiu era aparentar coses que jo no era, i aquí és quan tu t'enfoques en tot l'extern. I creus que de dins teu no hi ha res. I sense el nostre equilibri intern, mental i emocional, al final no aconseguirem res positiu de fora.
Jo no sé si, Gaspar, tu te passa, i segurament a moltes persones que venen en els teus tallers i a les teves xerrades, que sempre hi ha una cosa, fins i tot de nins, hi havia com una recerca d'aquesta pau interior. Una recerca de que no és possible això que veig que sigui l'únic que hi hagi, no?
Això un comentari. Però, Farà, ara la meva pregunta és, a on mos han ensenyat que aquesta pau interior és? O sigui, el nostre voltant està preparat...
No, com que no t'ensenyen, però tu de dins dius, jo sé que ho he d'estar cercant des de quan n'he petit.
Total, però ens han ensenyat sempre a fer coses per obtenir uns resultats, sí? Que està molt bé. És a dir, el nostre pas per aquesta vida ha de ser el més feliç, plena, abundante, el que vulguis, però sense dependre de lo que hi ha de fora. És a dir, per posar un exemple, si jo tinc un Rolls Royce que m'espera suport i me fa feliç, bien. Però si un dia no el tinc, igual de bien. Anirem a ser més dràstics. Si jo he tingut el meu fill que l'estima en locura i el puc disfrutar, bien. Però si qualque dia no és, bien. M'explic? No vol dir que estigui content. Ojo, que ningú me malinterpreti. I si vols ara poden contar una anècdota d'una cosa que em va passar l'altre dia,
sí,
que pot venir a donar-nos una bona conversa. L'altre dia vaig anar a un puesto, no direm noms, però hi havia una senyora que me va reconèixer i me diu, ai, tu ets en Gaspar. Automàticament encara no havia acabat el meu nom i se va fotre a plorar com una magdalena, perquè el seu fill havia mort de càncer i jo havia compartit moltes coses amb ella, amb ell, amb seu fill. La nostra ment és molt associativa i aquesta dona, el primer que va pensar, hòstia, ets en Gaspar, li va venir l'imatge del seu fill, sí? I aquí se va derrumbar. Clar, te derrumbes i mantens el dol segons vegis tu sa vida. Sí? No sé si m'explica o no m'explica.
Sí, sí.
És a dir, nosaltres podem tenir consciència o podem tenir un model de vida que si demà no hi som, aquí s'ha acabat tot, o en canvi pots tenir un altre tipus de creences. És a dir, jo m'he acostumat a creure que tots venim aquí a complir una missió, sí? Que tots estem aquí de passo, i això la ciència ens ho ha demostrat i nosaltres ho podem veure cada dia, però que som molt més que un cos físic. És a dir, i això està demostrat també científicament, nosaltres som més energia que matèria. Temporalment, en aquest cicle que hem vingut a viure aquí, som matèria. Però després, qui te diu que la nostra energia no vagi a un altre cos o no faci unes altres tasques? Entonces, això, per exemple, funcionar d'aquesta manera m'ha donat una tranquil·litat tal que si vull i som bé, si demà la meva mama no és bé, perquè ja mos tornarem a trobar, si el meu fill és el que més estim, bé, saps què t'ho vull dir?
Això és molt dur el que dius, eh? Encara que hi carreguem amb això.
Sí, però...
És dur, és dur.
Clar, això no vol dir...
Lo dels fills és molt dur.
Això no vol dir que nosaltres no passem un dol,
sí,
eh?
Sí,
ojo,
sí.
Però, si tu enfoques la vida d'aquesta manera, com que no sabem el que hi ha després a l'altre costat, jo m'estim més enfoca-la d'aquesta altra manera. Ahir sentia passar ràdio sa mamà de Diana Kerr, que varen trobar l'altre dia amb so de Xiclet i tot el rotllo aquest, i la veritat que el testimoni d'aquesta persona que deia que havia trobat una pau interior impressionant perquè sabia que tard o prest se tornaria a retrobar amb la seva filla i ella sabia que sa filla estava en Déu. Ojo quan dit Déu, que cadascú interpreti Déu com ell ho vulgui interpretar. Sí. Per mi Déu no és una figura, no és un home amb barba blanca, sinó que és una energia, és una intel·ligència superior. I aquesta dona deia un testimoni tan guapo, tan guapo. I això, a més, duia com a conseqüència no tenir odi, no tenir rancor i fer les coses des de l'amor i no des de la venjança. Que me digui la gent també quines de les dues opcions li interessa més. El que passa que com que no mos han ensenyat a col·locar-mos en la segona, sí, mos han ensenyat a que aquí en aquesta cultura occidental, que quan un cos acaba, aquí s'ha acabat tot. I ja des de ben petit sabem que quan mos morem, aquí s'acaba la partida. Aposta des de que naixem fins que morim, vivim en por.
A veure, t'explicaré una història petita, a veure que n'opines, sense noms i sense res. Una persona amb un fill que complia uns anys i que de vegades se fan festes sorpreses, no? I aquesta persona se'n va anar amb unes amistats a fer un boures a un bar. I se va trobar a una mare que també tenia un fill a la mateixa escola i que complien també. Ho varen comentar, no? Ai, sí, ja han tornat grans i ara li farem una festa sorpresa. Ai, sí. I jo penso, va dir una de ses mares, amb un jove, un nin, que va morir d'un accident quan era adolescent i el pobre que no ho ha pogut, no ha pogut arribar com ells a complir aquests anys, no? Quan tenen 18, quan tenen 20...
Quan...
Val. I molt bé, aquella persona, era una mare, preparava tota aquella festa sorpresa. Entre d'altres coses, a la festa li volia fer uns obsequis, entre uns obsequis, per comprar uns obsequis, va entrar a una botiga d'aquí, del Cudi, d'esport del Cudi, concretament. Hi havia una gent que esperava també en aquella botiga i se miraven i no se coneixien. però era una tenda de fotografia. Varen treure una fotografia amb la persona que complia anys, sí, el jove que complia anys, i la persona que esperava diu, ai, en fulanito, que compleix anys. I dic, ah, va dir aquella, la persona que, que feia la foto per fer-li la sorpresa. El coneixies? Sí, perquè el meu fill anava a classe amb ell, i el meu fill, desgraciadament, va morir d'un accident de trànsit.
És el mateix.
Encara me posen els cabells de... I dius, aquella persona, aquella mare, a la millor feia anys i anys que ni se reconeixien, que no s'havien tornat a veure des de que els infants eren petits. I com és possible que en un dia tan sols passés tot això? Energies, què passa aquí? Jo vaig dir, Déu meu,
hombre,
no sé,
jo som molt creient, i Fara, jo vull remarcar que això són opinions personals, que nosaltres no són dogmes de fe, no va a missa, que cadascú pensi
i cregui... Però és ben curiós, això.
En el que vulgui. És ben curiós, i jo te'n podria contar 500.000 coses que des de que visc, des d'aquests patrons, des d'aquests paradigmes, des d'aquestes noves creences, me passen, i jo penso moltíssim en que sa vida no és com me l'han contada. No, a veus. Mos han contat
per
que
sa
vida...
Per desconeixement, segur.
Jo no sé si és per desconeixement o per intencionadament. O sigui, sa vida no és lo que mos han dit que és. ¿Vale? O sigui, nosaltres vivim, estic convençut, a més, d'una manera molt limitada. Vivim a un 20 o un 30% de totes les nostres capacitats i després, si traïm aquest exemple, quina casualitat, no?, que passàs això.
És una cosa, no?
Quina casualitat que passàs això. Tal vegada és que havia de passar això i hi ha una intel·ligència superior que va fer que això passàs. Si no, agafarem un exemple pràctic.
Però quin sentit? Perquè tampoc no hi havia... perquè tal vegada l'energia d'aquest jove també compartia el compliment d'anys d'aquell altre company de classe.
Poden llegir l'alquimista d'en Paulo Coelho. Sabrem el que són senyals. Podem llegir molt de llibres a nivell d'energies, d'esperits, però que ningú s'assusti quan deim això. Són ànimes. Hi ha un llibre que jo m'ha encantat, que és d'en J.J. Benítez, que se diu Estoy Bien, que són testimonis, relats, de, no sé si eren 120 persones que se li havia mort un parent, un familiar, i tenien contacte amb ell i tots deien el mateix. I sa mare de Nadia Kersalt li va dir exactament el mateix. Jo sé perfectament, perquè me comunica amb sa meva filla, que està bé. I això me dona molta pau. Entonces, com que nosaltres que estem aquí encara no ho sabem, hi ha gent que sí que està aquí que ja té aquesta connexió i aquesta capacitat de connectar, però nosaltres el millor a priori no ho sabem, pues mos angoixam, perquè mos han dit que sa mort és molt dolenta, sí o no?
Sí, clar.
Però és que no ho sabem.
I com si fos una cosa apartada de sa vida.
Però és que no ho sabem. És que potser hi ha molt més enllà. És que potser, simplement, com que mos hem inventat l'espai i els temps, mos pensam que això que estem vivint és l'únic...
Els temps no existeix.
Que és real. Els temps és una invenció nostra. Si poguéssim agafar perspectiva i véssim que els temps no existeix, que és una eina de mesura nostra, mos donaríem compte que potser no hi ha ni principi ni final, que hi ha una partida que no s'acaba mai i que és qüestió de temps tornar-se a retrobar.
Això podria tenir moltes lectures, tal vegada, per reafirmar a una d'aquelles mares que sí que existeix tot,
sí,
això, no?
Sí, total.
Pot ser. Total. Encara que sí que ho dius, encara no t'acabes de creure, com Sant Tomàs, no?
Jo vaig estar...
Ho has de tocar en ses mans.
Jo l'altre dia vaig estar amb una persona molt jove per xerrar d'aquestes coses, perquè diuen que fins a 30 o 40 anys aquestes inquietuds no se te desperten, no. I sí se te desperten. Pues aquesta nina tenia una vintena d'anys. Havia sofert dues morts a la seva família. Me va contar coses tan guapes, perquè eren guapíssimes, per ella, que ella xerrava amb el seu germà, sí? Que sabia que sa mare estava amb ella, sí? I que, a més, s'havia trobat de front amb sa mort, vestida d'una altra persona. Això m'ho deia una persona de 20 anys.
Mare meva.
I per nosaltres aquella conversa va ser guapa, no. Lo siguient. O sigui, no varen dramatitzar amb absolut. Ella no va dramatitzar amb absolut. L'únic drama, entre cometes, que tenia aquesta persona era, fins ara no ho he pogut xerrar amb ningú, això que es va m'ha dit.
Sí.
I això l'angoixava, perquè diu, quan jo xerro d'aquestes coses, me miren molt malament i me traten com si estigués sonada. Fixa't, algo tan guapo com que tu puguis tenir contacte, o tu pensis, sí?, amb familiars teus que ara físicament ja no hi són, i tu ho disfrutis, i tinguis aquesta angoixa de no poder-ho contar ni a la teva família perquè te traten de sonat, És molt trist, això. A vegades ens hauríem de fer un plantejament.
I fins i tot hi ha persones que se posen molt nervioses.
Molt.
Que diuen, no, d'això no vull que en xerris. No.
Però tot això, de bon bé, doncs del que sempre hem xerrat, d'aquestes creences que quan tu creus que algo és cert és inamovible perquè t'han dit persones que eren autoritats per tu, com els teus pares, els teus predins, els teus mestres, que això és així i punto, no te saben donar una altra explicació més, perquè si tu demanes una explicació de per què nosaltres només som matèria i no som energia, quan tu pots mesurar ja el camp energètic d'un cos humà segons quines màquines, per què no? Per què aquesta energia acaba quan t'acaba el cos físic? Per què aquest cos físic se nutreix d'aquesta energia? És absurd, i tu els demanes explicacions...
Se'm fas pensar en Matrix, oi?
Ah, és que Matrix va néixer d'això.
Sí, sí, para, sí.
És que aquesta pel·lícula sí. Va néixer d'això. Quan tu demanes opinions, ningú te la sap dir. I t'hi diuen, hombre, això és així, no diguis tonteries. Vale, però aquest és un argument, fill meu. Això no és un argument. Això és la teva creència contra la meva. Però tu m'has d'argumentar que això no és com dic jo. I si tenim un filon de duda, pues que cadascú pensi el que vulgui. Però jo m'estim més pensar i creure baix patrons que me facin feliç i me facin sentir bé, que no, vaja, aquest drama continu de, ostres tu, aquí s'acaba tot. No.
Això de que el que un realment, no el que un desitja, que això és una altra cosa, el que un realment creu és. Se suposa que és cert, és a dir, un que no creu en res, podria ser que no troba res, i un que creu és el que se troba amb el que creu.
En el llibre no que sé. Jo vaig escriure hi ha un capítol que diu un paradigma antic és ver para creer. Mm. O sigui, no, això és el paradigma, vaja, és qui hem viscut tots els que ara estan escoltant
sí,
la ràdio en aquest moment. Sí?
Sí.
I jo el gir. És creer para crear i para ver. Sí? És a dir, nosaltres vivim sempre baix, que som un cos físic i aquest cos físic té 5 sentits que van repiquent molta informació. Sí? Està estudiat que només percebem entre un 15 i un 20% de tota la informació que mos rodeja i podríem fer una prova en qualsevol oient, ara mateix si el duguéssim aquí a l'estudi. La meva pregunta és, de veritat, han nascut només per percebre un 20% de tot el que podem percebre? De veritat és aquesta joc?
No, si tenim en compte el passat dels humans, hem anat desenvolupant i se suposa que podrem anar desenvolupant si no s'atura això, no sé.
Perquè una persona, per exemple, que se torna cega, comença a desenvolupar uns altres sentits, molt més allà que el seu tacte, que el seu gust,
sí.
I comença a percebre moltes altres coses. Per què? Això és la meva pregunta.
Sí, sí.
Perquè en teoria, si te quedes cego i vivim baix el mateix patró de ver para creer, mos haurien d'estar pegant castanya per tot o anant sobre el to per no caure mos. I per què aquestes persones poden percebre moltíssimes coses? Per què quan tu t'atraques una persona sense conèixer-la, el primer que dius, ai, m'ha donat bona energia, m'ha donat bon feeling, posa-li la paraula que vulguis, però sense ser rebós, heu connectat o no heu connectat? No podria ser que hi hagués algo més enllà del nostre cos físic, que sigués un camp energètic,
sí.
Que això atraigués o repel·lies, si ho dic en castellà, no sé, rebutjàs. Algo que vibra o no vibra en la seva mateixa sintonia. Entonces, si som energia, l'energia no s'acaba mai.
Sí, sí.
És un canvi de paradigma.
Jo espero sí, que ara,
quan anem per acudir, la gent no mos digui que estem tronats, però és que és una cosa molt guapa viure baix aquests.
Respectem a tothom, que és algú que cregui el que
jo a vegades ja m'ho diuen, pare.
Ah?
Jo a vegades ja m'ho diuen.
Sí.
Tu se t'han anat a pinça.
Se t'han anat a pinça.
Sí. Moltes vegades m'ho diuen.
Bé.
Però m'estim més que se m'ho veia a pinça.
Molt bé per aquesta pinça, no?
Total.
Molt bé per aquesta pinça. Bé, la qüestió és que un, com sempre comentes, ha de ser el més feliç possible. Ha de disfrutar en tot el que pugui fer.
En tot.
En el lloc de feina, en família, amb amistats, amb un mateix, en tot.
I és qüestió d'actitud i sobretot de desmitificar aquestes paraules. És a dir, hi ha tanta gent que no és feliç que ja mos creiem que trobar la felicitat ha de ser molt complicat, sí o no?
Sí, sí.
I no és així. Hi ha tanta gent que no és feliç perquè tots, com això, tot de cordetes, estem comprant els models que la societat mos diu que és de bona persona, d'èxit i de persona deslumbrante. No és així.
Els conductors, ara i més en aquesta època ja, que ha començat molt prest, de cada any comença més prest que hi hagi visites i turisme i cotxes de lloguer, que es perden la paciència. Claxon, crits, en els semàfors i de més, no? I una d'aquestes persones que sol tocar el clàxon i dir, vinga, què fan? Sí. Que estan aquí, no sé què, i criden. I vinga, clàxon. Va anar de viatge a un altre país que tenen una altra manera de conduir, de viure. Supereducats, diuen, ai, mira, és un turista, el deixarem passar. Ai, no sap on va. Com a molt, molt respetuós. I aquesta persona va venir encantada de la vida, no? D'aquest viatge. Ara no sabem si se tornarà a habituar a pegar crits.
El seu seria, digue-li quin aprenentatge ha tret d'aquí.
Clar que sí.
El seu seria. Però què li passa a la gent?
Però que estàs aturat un semàfor i no avancen i que te fa pegar crits i tocar el clàxon? Posar-te tu més nerviós. No farà res.
Mira, farà. Al final, si en aquesta persona que tu me comentes hagués estat estens suficient, no només de vacances, sinó estens suficient en aquest país, ell s'hagués habituat a no tocar clàxon i anar d'una altra manera, més tranquil·la.
Clar.
Què passa? Tornam a lo conegut, tornam en el nostre dia a dia, tornam a la nostra velocitat i tornam a tocar el clàxon. Ho dic en sentit metafòric, ¿vale? Entonces, què me duu a pensar això? Que no som lliures. Vivim en funció de les circumstàncies que m'ho rodegen. És a dir, si hi ha tràfic, m'estàs dient que te posaràs nerviós i aquest nervi te'l enduràs a la feina, a la família i encara a l'hora de dormir li comentaràs a la teva dona que estàs cremat perquè hi havia tràfic. De veres, per dos cotxes i quatre semàforos condicionaràs un dia d'aquesta vida. De veres. Però és la realitat. Tu ara te'n vas per tot i te trobes gent estressadíssima més no poder. Però no se'n donen compte, i això sí que ho hem comentat aquí moltes vegades, que això comença com un joc, has d'anar estressat, i a vegades queda com snob tenir sa agenda molt, molt plena, i haver d'anar d'aquí cap allà queda molt cool i molt empresari, però això té unes repercussions no només mentals, sinó físiques.
Sí, sí.
Vale? Perquè el nostre cos és una farmàcia ambulant. És a dir, el nostre cervell envia unes senyals, aquestes senyals envien una sèrie de substàncies químiques que poden ser les de l'estrès o les de la felicitat, ho direm així, i acostumen a viure baixes hormones de l'estrès, al final acaba sent una malaltia. Sempre.
Sí, sí.
Entonces, haurien de fer un pensament. Si
un pensament ben gran que és que si no volem els temps dels altres. Cadascú que guardi el seu.
Total.
Bé, encara tenim per això 3 minutets per endavant que pots aprofitar per dir moltes coses. Però abans volien recordar en els oients que de Gaspar i de altres mestres hem après que la gratitud és molt important. Tenir una actitud de gratitud, sí. Tant quan te desperts, durant el dia, quan te'n vas a dormir, que no vos penseu, en Gaspar parlava de bona energia, la gratitud de cor dona molt més bona energia.
No, és que està mesurat, a més, científicament, la gratitud i l'amor és l'estat energètic més elevat de les persones, i a més està mesurat amb unes màquines que nosaltres, el nostre camp energètic, quan estem agraïts, quan vivim en pau i quan vivim des de l'amor, s'estén fins a 3,5 metres per cada banda.
Ja, o sigui,
nosaltres podem tenir un camp invisible que ens rodeja de fins a 7 metres. Que guapo, no?
Preciós.
Que guapo.
Bé, abans d'acabar, volíem, perquè abans de començar el programa, hem conversat d'un taller Repte 21 gratuït, que és gratuït, que es durà a terme dia 5 de maig, és en dissabte, a la Casa de Cultura, Fundació Torrents, en hores matinals, de les 10 a la 1 i mitja.
Sí, no? Me feia moltíssimes ganes començar a fer alguna cosa al CUDI, perquè sempre estic mal per la península, per Palma, i dic, jolín, en el meu poble encara no hem fet res, i donat que ara farem el darrer curs a Palma intensiu de 2 dies, vaig decidir dia 5 de maig a la Casa de Cultura farem una conferència. Una conferència, no, taller, la gent que vengui
també farà
i
no?
També estarà implicada i parlarem de l'ABC, de com nosaltres podem crear la nostra pròpia realitat i podem viure una vida que nosaltres vulguem i no sé qui mos diguin els altres. És a dir, començarem aprenent quins són els hàbits que tenim dins la nostra ment subconscient, tot el que hem anat dient durant aquests programes. Aprendem després a resetejar i a fer perdre valor o força en aquests hàbits que no coneixem encara, però els reconeixerem durant el taller i que ens fan prendre les decisions que prenem. I intentarem després donar un mètode pas a pas d'una vegada que hem reseteat la nostra manera de pensar i de decidir, pues tenir un mètode que ens ajudi sempre a aconseguir allò que vulguem aconseguir. És un taller molt interessant i gratuït.
Taller gratuït, Casa de Cultura, 5 de maig, a partir de les 10 de
matí. Des de matí, que vinguin un poc tantes.
Sí. Algun consell més per avui?
No, que mira, saps com seia? És que sortiguem, que disfrutem del nostre poble, que tenim tot i que siguem...
Una bona energia és et sol, també.
Una bona energia és et sol, la mà també és una bona energia. És que aquí ho tenim tot. Però...
Per cert, dilluns, Sant Jordi, dia del llibre. Mm? Tu tens un llibre escrit. Sí, també sí. El trauràs?
Sí, segurament sí, segurament sí, clar, clar que sí. Estic molt content del seu llibre. La veritat és que és una experiència vital. Jo crec que tothom hauria d'escriure un llibre en les seves experiències. Tothom té una història que contar.
Segur.
I quan veus que aquesta història pot ajudar a persones, siguin moltes, siguin poques, jo no ho vaig escriure per ser un best-seller, però a vegades te'n dones compte de l'impacte positiu que la teva experiència pot crear en persones que o estan en la situació que tu estaves o volen estar allà on tu estàs, i no mos costa res.
No, no, escamparó com si fos una taca d'ali.
Total.
Ah, tot això.
Cadascú lo seu.
Gràcies, Gaspar. Nosaltres ho anirem comentant també, perquè els oients, si els hi fa ganes, vinguin, dia 5 a la Casa de Cultura.
Gràcies, Valter.
Fins d'aquí més a manco un meset per compartir aquesta estona tant tu.
Molt bé.
Gràcies. Gràcies. Adéu.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Notícia de darrera hora. La Guàrdia Civil du a terme en aquest...